Marta. Llavors tenim la segona intervenció, és de Marta Soler. Ella és sociòloga, és doctora per Harvard i és membre de l'associació directiva d'AmitCat. AmitCat és l'associació de dones i tecnòlogues que al principi va sortir a l'estat espanyol i es va, 2 o 3 anys després, si no m'equivoco, aquí a Catalunya també va replegar dones de diferents especialitats de veterinària, física, biologia, arquitectura, etc., que es van ajuntar i van començar a fer una xarxa, una mena de fòrum per treballar mostrant una mica quina era la situació de les dones dins de la ciència, d'una banda, i de l'altra per poder anar fent pressió mostrant aspectes de discriminació i també de dificultat de desenvolupament de carrera científica, no? Bé, un minut de... Sí, les classes... Estem al model Bolònia, francament, dificulta moltíssim l'assistència a actes com aquest, perquè anem tinguent estones, classes que sí, classes que no. Llavors tindrem entrades i sortides múltiples. Per sort, com que s'està gravant la jornada, tothom podrà recuperar la part que s'haurà perdut i veure el total i la globalitat. Val? Doncs mentre us aneu asseient, doncs, això, llavors, jo la veritat és que tenia molt interès perquè m'agrada molt el treball que fa aquesta associació. Sí que la Marta ha treballat altres temes que també són propers i que també serien pertinents, però és veritat que tenia molt interès en que es veiés una mica àmbit en aquests moments què està plantejant, no? Ara que hi ha aquesta idea de que ja hem arribat a la universitat i podem continuar tranquil·lament fent els nostres estudis i desenvolupant les nostres carreres. Llavors, moltes gràcies també i endavant, i t'avisaré quan et faltin 5 minuts. Va?
Molt bé, doncs bé, el que fer és una mica explicar-vos què és aquesta associació, l'associació AMIC, que són de dones científiques i tecnòlogues. Això inclou dones que estem a la ciència de totes les disciplines científiques. Molts cops, quan pensem en científic, jo ho dic perquè jo soc professora de sociologia, pensem només en les ciències naturals, no? Però aquí estem, com ha dit la Teresa, doncs des d'enginyeria, veterinària, biologia, no? Ciències socials, no? De totes les disciplines científiques que estem fent recerca, per tant que estem en l'àmbit científic, estem creant coneixement científic. Sí que doncs, AMI té una mica l'objectiu de visibilitzar quina és la situació de les dones en aquesta carrera científica, no? I doncs, quines facilitats i quines dificultats tenim les dones per poder fer carrera científica. Aquí us posaré dades, no? Perquè veiem una mica doncs, quin és el panorama i llavors podem reflexionar doncs, per què és quina necessitat d'haver aquesta associació. Aquí perquè veiem una mica com ha evolucionat, no? Doncs, si anem veient doncs, des de final del segle XIX, que només hi havia 9 dones a la universitat, avui en dia, no? Que un 54% dels estudiants són dones, per tant hi ha més dones que homes estudiant a nivell de grau, podríem dir que hem avançat molt. No? Llavors, igual m'afegiria el que es deia a la ponència anterior, que hem avançat molt en moltes coses, però en altres no. No? Llavors, aquest és una mica també el nostre objectiu. Per tant, hem avançat, avui en dia hi ha fins i tot més noies que nois que esteu estudiant, no? A nivell de grau, però després veiem doncs, aquesta gràfica, no? Que aquí veieu des de els alumnes que estan matriculats a nivell de grau, que és al principi, alumnat matriculat, i després els que acaben la carrera, encara hem més noies, no? Que acaben millor, nois que ho deixen, noies que acaben, i en canvi quan anem avançant en la que seria la carrera acadèmica i investigadora, aquí quan diu TU, no? Vol dir doncs, professorat universitari, és una categoria de professorat universitari, que hi ha doncs ja hi ha més homes que dones, per tant hi ha més noies que tenen grau, en canvi hi ha molts menys noies que acaben entrant a la universitat o amb un càrrec científic. Això és una universitat, després us ensenyaré CSIC, que seria on hi ha doncs, només és un centre només d'investigació. Després també veieu, doncs, quan diu TEU i CIU és una altra categoria, CIU són, no? Doncs una categoria, i l'última són els catedràtics. Veieu que catedràtics i catedràtiques la diferència és molt gran. Val? Aquesta és el que se'n diu la gràfica de tisores, que es diu, doncs, que una cosa que passa en la carrera científica és que hi ha moltes noies que estudien però ho deixen en el camí de la carrera científica, no? Perquè aconseguir entrar a la universitat a ser una investigadora o ser una professora universitària fent recerca, doncs comporta tot un sèrie de sacrificis per la dona molt més grans que per l'home, no? I aquí veu, doncs, aquesta petita vinyeta on es veu molt clar, doncs, que l'home ha d'anar treballant. Si no treballes, no arribes mai un investigador o una investigadora, ha d'anar treballant i anar pujant. Per la dona els esglons cada cop són més grans, les dificultats més grans. Jo és una mica perquè veieu doncs tot el que s'està fent. Vinculat amb el que es deia abans, no? Jo vaig fer el doctorat a Harvard i vaig arribar a Espanya, a l'estat espanyol, amb un curs contracte que es diu Ramón y Cajal, que és d'integració de persones que han estat estudiant a fora, no? O fent recerca a fora. Quan jo vaig fer la primera fornada del programa Ramón y Cajal que va treure el Ministeri, en aquells moments, era un programa de 5 anys, moltes dones que tenien Ramón y Cajal estaven als 30 i pico, i moltes tenien fills en aquesta època, doncs 35, 34, 35, no? Sí, ens anaven avaluant cada any, però ens avaluaven igual si tenies un fill que si no en tenies, no? Que si és un home, no? No el tenies. Si tenies baixa de maternitat, no et descomptava per si havies tingut més o menys producció científica. Hi va haver una reivindicació molt gran, i ara si es descompta, no? S'equipara la producció científica, si es publica menys perquè s'ha tingut un fill, has tingut una baixa maternal, ara ja es té en compte, però va ser una lluita que van fer les primeres Ramón y Cajal perquè no existia. I això han sigut lluites que es van donar, i són el tipus de lluites que AMIT com a associació està com recolzant perquè les dones puguin aconseguir, doncs, aquests drets. Aquí veieu una comparació: a la dreta tenim la que us he ensenyat, que és la universitat, a l'esquerra hi ha el CSIC, que és el Centre d'Investigacions Superiors, que és com un sistema universitari per una més de recerca. Ell també té categories i veu que les categories passa el mateix. Els investigadors joves del CSIC hi ha més dones que homes, però quan anem pujant a l'escala es van perdent les noies pel camí. Això també se li diu el sostre de vidre, no? Que és que hi ha un sostre que sembla que no hi és perquè tots som iguals, tenim iguals oportunitats, però en canvi les dones ens toquem amb un sostre de vidre i no podem anar més amunt. Aquí us poso un altre exemple, que és el número de catedràtics per cada titular. Titular és un professor o professora que ja és permanent, no? ja té un contracte fixe, i llavors per cada professor que té contracte fixe a un catedràtic, que és una categoria més superior, doncs ja veieu que en 2,4 en un cas d'home, 7,9. En cas de dones. Per tant, costa molt més accedir en aquests llocs, costa molt més accedir a cap de departament, a tenir càrrecs a la universitat o al CSIC, a qualsevol sistema de la ciència, dirigir projectes, no? Etc. Aquí veieu també una altra dada. Això és el programa ICREA, no sé si us sona el programa ICREA, és un programa que se diu com s'ha creat la Generalitat de Catalunya, que és com d'excel·lència, per aconseguir que Catalunya tingui recerca d'excel·lència. I llavors el que fan és, no, hi ha un sistema, no, de selecció, que seleccionen els millors currículums, i ve gent de fora, no, per pujar al nivell de científic de Catalunya. Però resulta que no hi deu haver dones amb talent al món, perquè si veiem les gràfiques, no, d'ICREAS que hi ha a Catalunya, és abarrant la diferència que hi ha, en cas d'homes i de dones, no? I si mireu és en totes les àrees, no? Pues, igual ens pot semblar que en matemàtiques o ciències experimentals hi ha molta diferència, ja veieu que és un 89% són homes, però en humanitats, no? I dius, no, humanitats sembla que és més de dones, doncs un 64% són homes, no? Dels ICREAS que venen a Catalunya, que són aquests investigadors que selecciona la Generalitat. Llavors, bueno, la institució ICREA que s'ha creat, no? Llavors, bueno, què passa? Que no hi ha dones amb talent. Igual les dones es troben amb més barreres, no? per aconseguir. Hi ha hagut alguns estudis, no? que han intentat veure què és el que passa i han vist com en el cas de dona sempre es valora diferent, no? Per exemple, l'estudi que es va fer als Estats Units en el que es va entregar un currículum amb una posició d'investigador, no? Per un centre de recerca amb un nom d'home, i després el mateix currículum quan es va entregar amb un nom de dona es va ser més valorat l'home que la dona, i era el mateix, no? Llavors, d'aquests hi ha moltes recerques que s'han fet, no? Per dir, però què és el que passa, no? I és que hi ha, doncs, hi ha una certa discriminació en el cas de la dona, se sent com que menys capaç o que té menys talent, no? O etcètera, no? Aquest fet de que hi ha discriminació a la dona en la ciència, doncs ja va fer que es comencessin a introduir normatives en l'àmbit de la ciència. Per exemple, la Comissió Europea, doncs, ja va introduir, no, la normativa sobre dona i ciència l'any 99, el Consell d'Europa també el 99 i el Parlament Europeu l'any 2000. I això fa, doncs, que s'han polítiques de, per incentivar de que, per exemple, en igual currículum, un projecte dirigit per una dona en igual puntuació, doncs, tingui preferència davant d'un home, no? Perquè les dones, ja ho veiem que en el món, totes les dades que hi ha, és que queden sempre discriminades. Per tant, com a mínim, per exemple, en igual puntuació, que puguin tenir millor valoració. O, per exemple, tenint en compte aquest esforç, no? O, per exemple, ja està introduït en tot en el programa Marc de Recerca que tots els projectes de recerca hi ha d'haver una dimensió de gènere, no? És necessari que quan un presenta un projecte, per exemple l'Horitzó 2020, que és el programa europeu de recerca, ha d'explicar com té en compte la dimensió de gènere. No només si el projecte parla d'alguna cosa de gènere, igual no té res a veure amb gènere el projecte, no? Però doncs, com promocionaràs que hi hagi noies que participin i facin el doctorat, com promocionaràs que hi hagi líders d'experiments dintre d'aquest projecte que siguin dones, líders de laboratori, no? Doncs, tot això es puntua positivament. Si un projecte promociona les dones, se li donen més punts que el que no ho fa. I això és algo que ha introduït la Unió Europea dintre d'aquesta, doncs, que es diu gender mainstreaming, no? D'aquesta dimensió de gènere que ha d'estar present i s'avalua. Per tant, és unes conquestes que hem anat tenint, no? Des d'aquestes reivindicacions de dona i ciència, no? La Unió Europea treu el que en diuen les she figures, no? Que són les dades de com està la dona a l'àmbit de la ciència a nivell europeu, no? I llavors van traient informes, l'últim és el 2012, ha tret el primer esborrany del 2015, però encara no està l'informe del 2015, no? Però sí que és important aquesta visibilització que es va donant d'aquestes, no? Aquestes són dades del 2015, per exemple, la proporció de noies fent doctorats, no? Veieu que la mitjana d'Europa és del 46, per tant no estem malament, a nivell de doctorat. Després ja veiem que hi ha aquelles tisores que encara que, no, que fas la carrera, fas el doctorat, després no acabes tenint cap posició, no? Però bueno, llavors aquestes són diferents gràfiques, no? Per exemple, això és la proporció de... no? Veieu la diferència entre les noies que fan doctorat, 46% la mitja europea, i les noies que són caps d'institucions de recerca, de grups de recerca, un 15%. Resulta que fan doctorats, fan recerca, però no són mai directores de grups de recerca. Llavors, bueno, aquestes són les, i això és un 15% a Europa, són dades europees. I també a les xifigues, però surt la mateixa gràfica de tisores, que passa no només al nostre país, que la gràfica que és el que ens han ensenyat abans era l'estat espanyol, això és de tota Europa, passa el mateix. I s'estan ficant com mesures, no? Per exemple, l'European Research Area ha ficat com uns objectius pel 2030, no? I llavors, doncs, que... que la meitat de les científiques, les polítiques, no, totes les disciplines i tots els nivells del sistema ciències siguin dones. Bueno, pel 2030, ja ho veurem, no? Si aconseguirem, perquè són objectius que s'ha marcat, per exemple, l'European Research Area, que és l'àrea de recerca europea on hi ha tots aquests programes de una mica d'alt nivell de recerca. Si veiem també, doncs, el Ministeri, que cada un cert temps treu dades, no? Per exemple, són l'últim informe que va fer el Ministeri, que són del 2013, i podeu veure, per exemple, com ha crescut el nivell de... Bueno, hi ha hagut un creixement, no?, a nivell de dones en personal investigador, tant a la universitat com en centres de recerca o institucions de recerca com a les empreses. Va? Veieu doncs, fins i tot que l'augment de dones a les empreses un 8,4, per tant, sembla que com a mínim el món empresarial comença una mica a ficar-se, no?, a aplicar els plans d'igualtat que estan obligats a aplicar. No? Després doncs, també tenim doncs, per àrees, per àrees, no?, i veiem que sempre la dona està menys representada a les àmbits més científics, enginyeries sobretot, les enginyeries que menys, no?, i tecnologies, i també doncs, bé, amb altres àmbits com ciències de la vida, no?, hi ha cada cop hi ha més representació de dones. En aquest cas això són dades de personal investigador jove. I després també, aquesta és una altra dada, no?, que treu el Ministeri sobre aquest sostre de vidre per disciplines, no?, per àrees de coneixement. No? Llavors, com que està molt petitet, no?, no, us ho dic perquè no ho veieu, no?, però aquestes que despunten més, la de color lila, són les ciències agràries, el sostre de vidre. Això és un índex que mira, no?, el que mira aquest índex és la proporció de dones, no?, que estan a la universitat en relació a les catedràtiques, no?, llavors les que arriben a catedràtica. Llavors, per exemple, doncs aquest de color lila són ciències agràries, no?, per tant el sostre és alt, el de color vermell és enginyeria i tecnologia, també, no?, veieu que és alt, tot i que ja veieu que va baixant des del 2008 fins al 2011-12, va baixant aquest sostre, però encara hi és. El de color blau són ciències socials, no?, per tant sembla que està més familiaritzat les ciències socials, però el sostre de vidre continua sent alt. Vol dir que encara que hi hagi moltes noies que fan doctorats, estudien ciències socials, també tenen sostre de vidre. El color verd és ciències mèdiques, el color blau, de l'esquerra del tot són ciències exactes i naturals, i el taronja són humanitats. Val? Per tant, aquí veieu una mica doncs, qui té el sostre més alt, quines disciplines. No? I continuem veient doncs, que sobretot les més científiques d'alguna manera, no?, o de les àrees de matemàtica, enginyeria, físiques, no?, aquestes són les que tenen el sostre de vidre més alt encara, tot i que existeix en totes les àrees. Aquí, per exemple, podeu veure també investigadors principals, no?, en convocatòries de projectes de recerca a l'estat espanyol, que diem recerca I+D. Llavors veieu el número de projectes que s'han sol·licitat, no?, quants homes i quantes dones, i els concedits. No? Bueno, també hi ha moltes més homes que sol·liciten, i això també està vinculat a que hi ha molts més homes que són directors de grups de recerca i lideren els projectes, de deixar liderar altres persones dels seus equips. I aquí ho teniu també doncs, per els investigadors principals dels projectes de recerca per àrees. No? Però veieu que hi ha, doncs, bueno, hi ha més investigadors principals en humanitats i ciències socials, n'hi ha molts menys en tecnologies, en ciències naturals, medi ambient. Bé, això era perquè, una mica perquè anem veient, doncs, i això és per articles també, qui són, qui publica més o qui és el primer firmant en els articles, però són més els homes els que estan davant en les publicacions, lideren publicacions. Val? Per tant, en tots els àmbits de la ciència veiem que hi ha diferència en direcció de projectes, direcció de grups, ser el primer firmant en un article, no? Es troba doncs, que hi ha aquestes diferències són molt clares, hi ha moltes dades d'això. No? Això és un mapa del món en publicacions, en qui és el primer firmant dels articles. Veieu que les dones, o sigui, vermell és dones, blau és homes i blanc és que estan igualats. Per tant, veieu que a tot el món qui es posa sempre primer en els articles són, i si hi ha homes i dones, són els homes. No? Bé, aquí tinc moltes dades i no les diré totes perquè si no també m'allargaria molt, no? Però està molt clar que es dona aquesta diferència. Què passa? Doncs que les dones passen dues coses. Una, que hi ha gent que diu que són com menys competitives les dones, no? No volen, els homes competeixen, les dones els és igual. Bueno, no? Això és el que diu, es diu la gent, no? però també tenen més càrregues, com has dit abans, no? Però les dones no tenen ajudes, per exemple, quan volen, no? Quan els homes es dediquen a la recerca, igual no tenen cura dels fills, mentre que les dones segueixen tenint totes les activitats de cura, dels fills, no? De cura dels pares, de cura, no? Llavors, hi ha moltes coses que no es tenen en compte, no? Que no es mira com donar ajut en això, i fa que moltes dones acaben, doncs, deixant, no? I també perquè es troben altres barreres i altres formes de discriminació durant de la seva carrera, que ara també veurem. Va? Si veiem, com és ara, així, diferències de promoció, no? Un home, no? Té, o sigui, que hi hagi més homes als comitès d'avaluació, per exemple, avaluació de tesis doctorals, de projectes de recerca, no? Cada projecte, quan presentem un projecte per finançament, hi ha un comitè que avalua, no? Doncs que hi hagi més homes, no? Fa que disminueixi la probabilitat que aconsegueixi un projecte una dona un 14%, o aconsegueixi una plaça una dona un 14%. A més homes, disminueix la probabilitat que ho aconsegueixi una dona, no? Això en el cas de... Bueno, aquesta data és en cas de catedràtics, d'habitacions a catedràtics, no? Això és amb les classes de promoció, no? Llavors, hi ha moltes dades que ens diuen que hi hagi més o menys, no, homes en un tribunal, fa que la dona, doncs, tingui més possibilitats o no de tenir aquella plaça. No que tingui, que el seu currículum sigui bo, que hagi fet una recerca molt interessant, no? Sinó que aquest fet de gènere provoca aquestes desigualtats. Bueno, hi ha un munt de dades, eh? I el Ministeri cada X temps, no? Treu un informe on teniu totes aquestes dades i més, no? Que no us posaré aquí perquè n'hi ha moltíssimes, en què van demostrant aquests esglaons, no? Que cada cop són més grans a la carrera científica. No? Va haver un altre estudi sobre els premis, no? Hi ha moltes dones que sabem que han fet grans aportacions a la ciència, no? Però si mirem, per exemple, a l'estat espanyol, els premis, no? Nacionals de recerca, aquí veieu en gris estan els homes, en vermell són les dones quasi no tenen premis. No? A la dreta teniu els premis Príncep d'Astúries, no? També per anys, no? Quantes dones ha aconseguit, quants homes, no? Veiem que són majoritàriament homes, no? I amb diferents premis que es donen a l'estat espanyol sobre ciència, aquí teniu també la diferència, no? O sigui, la diferència és molt gran entre qui aconsegueix premis i qui no aconsegueix premis, no? Llavors, constantment, fins i tot també les dones tenen menys reconeixement, no? D'aquestes aportacions a la ciència, no? Això és una foto de, no? De principis del segle XX, on els grans científics, no? A part de la Marie Curie, tothom pensa Marie Curie, no? Però ningú sap cap altra dona que ha sigut científica, no? És que no, ni coneixem qui són, no? Només Marie Curie, no? I doncs, clar, és l'únic referent fins i tot que tenen les nenes que volen ser científiques, a Marie Curie, no? Llavors, clar, també falten referents, no? Però el que veiem és que en el segle XXI, no? Tampoc, quasi no hi ha dones, no? Si traiem els Premis Nobel de la Pau, no? Hi ha hagut només 9 dones premiades, Premis Nobel, davant de 113 homes, no? Per tant, és una diferència molt gran. I si mirem Premis Nacionals de la Ciència, 4 dones premiades davant de 51 homes, no? Per tant, són com diferències abismals, no? O, per exemple, un dels premis que tenim al nostre estat espanyol, que és el del Banco de la Vizcaya, 34 homes, 0 dones, o sigui, no han trobat cap dona amb talent per premiar-la, no? Aquí tenim una foto, no, dels premis, els científics, no, on veiem, doncs, que resulta que no hi ha científiques, no? Però quan hem vist les dades, en totes les carreres, també enginyeria, també medicina, en la medicina hi ha moltes dones, no? Hi ha moltes dones que estan estudiant aquestes carreres, no? Però resulta que quan anem pujant, i en el cas del reconeixement, es troben també tota aquesta barrera, no? S'han creat altres premis, per exemple, la UNESCO ha creat un premi, que és el Premi L'Oreal de Dona a la Ciència, per contrarrestar això, no? No pot ser que que no es, no es reconegui l'aportació que estan fent, no? I també canviar una mica aquesta, aquesta imatge també, no? De la dona a la ciència, no? Sembla que una dona que es dediqui a la ciència no? Doncs tindrà una vida més avorrida, o no podrà ser mare, o no podrà... No? Doncs hi ha aquestes imatges, de la ciència, que no són negatives, no? Sembla que una dona que està a la ciència serà menys femenina. No? Llavors, també, de la UNESCO promocionen no només dones que han fet grans aportacions científiques, sinó també canviar aquesta imatge. Aquí tenim les Premis Nobel, ai, Premis Nobel, ja se me'n va, no? Bé, també hi ha una Premi Nobel, no? La de dades és una Premi Nobel, també. Premis a L'Oréal, no? De la ciència, de dona a la ciència, el 2008, i com veieu, dedicar moltes hores a la ciència, o com diu la que tenim a dalt de tot, no? Que és Ada Iona, que a més és Premi Nobel de Química, ella diu que dedicar-se a la ciència és apassionant, no? Que ella li apassiona. I també el que es vol demostrar amb premis com aquest és que, i són coses que per exemple des d'AMI no fem visibilitat d'aquests pocs premis que, no, que es donen, de que, com deia Lídia Puigvert, no, es pot ser investigadora, no, es pot fer, ella deia, feminista i coqueta, i pot ser també investigadora, intel·lectual, i pot ser passional i un amant. Llavors, per què es contraposa això, no? Quan algú pensa, només pensa en la Marie Curie, no? O sigui, moltes científiques, no? Com tenim, que són molt atractives i que dediquen moltes hores molt apassionadament a la ciència. I això és algo que s'ha d'explicar. S'ha d'explicar a les nenes, han de tenir referents, de dones que dediquen moltes hores de forma apassionada, tenen vides apassionants i ho expliquen, això, no? I llavors aquests temes estan com ressaltant una mica tot això, no? Perquè si no és molt difícil trencar, no? Amb aquests, i trencar doncs com en aquest pes de la pròpia societat, del propi sistema universitari, sistema ciència i la pròpia societat que pressiona aquestes noies joves, no? Perquè siguin elles les que vagin abandonant les carreres, no, en lloc de tenir més suport de les seves amistats, de les seves famílies i del propi sistema ciència per continuar aquestes carreres i no haver-les de deixar, i a més ser mares, ser atractives i tenir vides apassionants, no? Llavors, aquest és una mica el que vol fer aquests premis. Que sapigueu que també que l'Ada Iona, que és una dona apassionant, vindrà aquest estiu a Barcelona, que fem un congrés sobre impacte social de la ciència, aprofito també, no? Per dir-vos, i tindrà una xerrada amb Lídia Puigvert sobre les relacions de gènere a la ciència, no? Que són dones que tant ella des de l'Institut, no? Que estudia cristal·lografia, com la Lídia Puigvert, estan treballant des de diferents àmbits, no? Un altre dels temes que ens trobem les dones, no? I que és des d'àmbit ho hem defensat, és un tema que se'n parla poc, no? Que l'excel·lència científica, perquè haver-hi excel·lència científica, ja ens han dit aquests informes que té la Comissió Europea, que necessita que hi hagi aportació de tothom, d'homes i dones de la ciència, per aconseguir aquesta excel·lència, no? Que inclou tots els talents. Però a més també hi ha d'haver democràcia a l'àmbit científic i a la universitat, i també, no? Perquè en les promocions, en els sistemes siguin més democràtics, més transparents, més basats en els mèrits, no? Que té cadascú, i, no, i menys en les relacions de poder, i també hi ha d'haver tolerància zero a la violència de gènere. No? La violència de gènere és un de les xacres que tenim encara al nostre sistema universitari, al sistema ciència del nostre país, i que ha posat moltes barreres a moltes noies en aquestes promocions, en aquesta gràfica de tisora, no? Una acaba la carrera, però després, no? Aquesta promoció ha de passar per molts passos, no? I aquí hi ha hagut molts... les noies pateixen més que els nois aquest problema, no? Hi ha molta recerca a nivell mundial sobre com a la universitat hi ha violència de gènere, no? Per exemple, doncs, hi ha molts estudis, no? A nivell internacional, com, doncs, per exemple, els estudiants universitaris són objecte de violència en un 12,5%, no? Per tant, hi ha moltes noies a la universitat que pateixen violència, o un 29% dels estudiants han comès agressions en les seves relacions en els 12 últims mesos anteriors, no? Per tant, i això és un estudi de 31 universitats a nivell mundial, no? Aquest és un problema que s'està treballant molt a nivell internacional des de fa molts anys, no? I s'han posat mesures perquè com se posen mesures, no? Per promoure que hi hagi dones a la ciència, també es posen mesures perquè no hi hagi abusos, no? A dintre del sistema ciència. Aquí a l'Estat espanyol, la primera recerca sobre violència de gènere a les universitats es va fer el 2004 i anem molt enrederits, en relació al resta del món, i van sortir dades bastant, bastant impactants, no? Primer, que hi ha molts casos, no? Que clar, fins que no fas un estudi i no tens dades, no ho saps, se sap, es pot saber rumors, però no se sap fins que no tens les dades, no? Que hi ha una nul·la explicació institucional, que les institucions, no? Universitats o centres de recerca, institucions de recerca, no s'impliquen, i que les poques persones que s'atreveixen a dir-ho són perseguides. No? Per tant, això són coses que van sortir de l'estudi, i per donar-los alguna dada, només perquè... No? Se'ls preguntava als estudiants si coneixien o havien patit algun cas de violència de gènere. I quan se'ls feia aquesta pregunta, coneixeu algun cas de violència de gènere o l'heu patit? Un 13% dels estudiants de les universitats espanyoles deien que sí, un 13. Però quan en lloc de dir-los violència de gènere se'ls diuen situacions concretes, no? Com violència psicològica, com persecució a través d'e-mails, com, no? Llavors un 65% deien que sí, havien estat en aquest tipus de situacions o coneixien amigues, no? Que els hi havia passat. Val? Per tant, el problema que tenim a les nostres universitats en aquest tema és greu perquè no s'ha tractat mai, no? I quan se'ls preguntava si els hi passava alguna cosa sabrien a on acudir, un 92% dels estudiants deien que no sabien a on anar, no? Si els hi passava algun tema d'assetjament a la universitat, no? Per què? Perquè no hi ha on anar. Bueno, ara sí que comença a haver-hi anar, no? Però en aquell moment no hi havia ni unitats d'igualtat, no? En aquell moment nosaltres vam, totes aquestes dades de l'estudi les vam donar a la comissió que el Congrés dels Diputats estava fent la llei d'igualtat, i a partir d'aquí es va obligar les universitats a que tinguin unitats d'igualtat, perquè no existien. Fins al 2007 no es va obligar que les universitats tinguessin unitats d'igualtat, que per sort ara tenim, no? Com que està promovent un acte com el d'avui, no? Llavors, és molt important els passos que s'està donant, però necessiten que surtin aquestes dades a la llum, no? Si no, res no es mou, perquè tot queda, doncs, una mica amb la numerologia, no? Al contrari, una cosa que sortia, que feia aquest estudi, no només deia dades, deia, bueno, aneu al tanto, que el nostre, que aquí no tenim res i, per tant, s'està donant violència, doncs també recollia què fan les resta d'universitats del món, no? Què fan a les millors del món, què fan a Harvard, què fan als Estats Units, què fan a Anglaterra, què fan a Alemanya, no? I tenen un posicionament institucional molt més clar. Per exemple, us poso l'exemple de Harvard, que és el que jo més conec, no? Doncs com la pròpia universitat, no? Diu que ha de ser un entorn lliure de tot assetjament sexual, ha de ser un entorn d'aprenentatge, no? I que l'assetjament sexual és una barrera per l'aprenentatge i per l'excel·lència, no? I, o per exemple, la normativa diu que la política de Harvard, no, que és si tu coneixes alguna amiga o un amic, no, que ha tingut un problema d'assetjament sexual i el vols ajudar, ja no és que la víctima ho digui, si tu coneixes algú, no, doncs estem aquí, tu vine, explica'ns-ho, que nosaltres ajudarem aquí, no? Per tant, hi ha un suport molt gran, i a nivell confidencial, que hi ha una oficina que el que fa és orientació, fa atenció a nivell confidencial i investiga qualsevol cas que es doni d'assetjament dintre del torn universitari. No? Això ho trobareu a tot arreu, si no a Anglaterra, que està més a prop, també ho veureu a qualsevol universitat i veureu que hi ha informació pels estudiants perquè sàpiguen, no? Que tenen llocs on anar de forma confidencial i que ningú sabrà. Per exemple, què fan a Harvard? La carpeta de l'estudiant li posen una, a part del servei d'esports i tot el que els posem aquí, no? Doncs posen aquest fullet, no? Que, un fulletó que es diu Tell Someone, és que li expliquis amb algú. I com que saben, el que es va sortir a la nostra recerca, que moltes vegades no identifiquem, hi ha situacions que semblen que un l'ha provocat o que no ho sap, que es troba incòmode, però no identifica, llavors posen exemples perquè es puguin identificar. Per exemple, si el meu director de laboratori se m'acosta quan estic sola i jo li dic que no m'interessa, però ell insisteix i a vegades tinc por, no? Llavors, si passa això, vine'ns a veure. Llavors, qualsevol d'aquestes situacions d'incomoditat, tu les pots anar a explicar. Llavors, això el que fa és lluitar contra aquest tipus d'assetjament i que ja no hi hagi. Per exemple, a Berkeley aquest any hi ha hagut molta rebombori perquè un professor d'astronomia que li havien de donar el Premi Nobel ha sortit, doncs, que era, estava assetjant sexualment feia anys, no? Estudiants, doctorat, no? I dintre del departament, i l'han fet fora, ha marxat. Encara no tenim aquest precedent a l'estat espanyol, no? I hi ha moltes mesures, i per exemple als Estats Units, que aquestes mesures ja han arribat aquí, no? En els temes de promocions, doncs sí que ja s'estan, les lluites són les altres. En aquests moments, per exemple, hi ha una lluita entre una lluita, no? Una reivindicació dels estudiants universitaris i les estudiants, no? Perquè són nois i noies que ho reivindiquen, que les universitats han de fer alguna cosa en les violacions que hi ha a les festes universitàries, no? A les festes universitàries entre estudiants. Ja no estem parlant del director del laboratori, no? Entre estudiants, no? Si hi ha festes que són dins vinculades a l'àmbit universitari, doncs hi ha abusos, hi ha violacions, doncs, que moltes noies, a fruit d'això, deixen les seves carreres. Això s'ha d'intervenir com a universitat. I ara hi ha tota una moguda, s'ha fet una pel·lícula, de fet, la Lady Gaga ha guanyat un Òscar a la millor banda sonora, a un documental que és sobre això, sobre el moviment que hi ha d'estudiants perquè s'acabin les violacions i els abusos a les festes universitàries i que les institucions prenguin responsabilitat. Imagineu-vos si estem en llum aquí, eh? Aquí estem encara lluitant per altres coses, eh? Però bueno, també arribarà, eh? També arribarà tot el que està en altres llocs. I això, jo us dic de Harvard, però passa a UCLA, passa a Princeton, passa a Oxford, passa a totes les universitats, quasi totes les universitats fora de l'estat espanyol s'estan simplement en mesures perquè això no passi. I quan hi ha normes, no passa, passa poc, no? Bé, el que fem a AMIT, no, és sobretot, no, són, bé, AMIT va néixer, no, ja ho ha dit la Teresa, va néixer el 2001 i després AMIT Catalunya va néixer el 2004, i estem, no, doncs AMIT ja en aquests moments, no, hi ha 534 associades i Catalunya són 89, no? Aquí us he ficat, quasi tothom és de Barcelona. Hi ha una sola sòcia de Girona, no? Això són les dades del 2015, no sé si el 2016 s'ha fet alguna altra sòcia a Girona, que no sé qui és, però bueno, doncs, també la intenció és que també és bo que ens hagin convidat, perquè som investigadores a totes les universitats, no? Barcelona, Girona, Tarragona, no? I que és bo, doncs, que anem coneguent que existeix aquesta associació, perquè sobretot el que es fa, doncs, està vinculada amb un grup de dones que des de cadascuna, des del seu àmbit, està fent recerca i, doncs, es pot trobar amb problemes semblants, no? I que ens pugui ajudar a visibilitzar el que fem les dones des de la investigació. No? Sobretot el que fem és incidir en societat, aquest missatge de que les dones estan contribuint a la ciència a nivell institucional i donar visibilitat a les dones. No? Ja cap, eh? Llavors ens hem fet alguns estudis, alguns documents, no? Us poso aquí un exemple, recolzar les dones científiques joves, no? Sobretot que estan iniciant les seves carreres, no? I fomentar, doncs, fer taules rodones, publicar el que fan, posar-ho a la web per donar aquesta visibilitat. Hem fet exposicions, no? Però és molt, doncs, donar visibilitat al que fem les dones des de tots els àmbits científics, no? Participem sempre que ens ho demanen, no? Participem en diferents jornades, en premsa, entrevistes, no? Als diaris. I després també hem participat, formem part del Consell Interuniversitari, no? de Catalunya, i doncs vam fer un informe, no? Doncs pel Pla de Recerca de Catalunya, i que es va presentar a diferents institucions de la recerca, doncs amb tota aquesta sèrie de dades, en quina situació de les dones a la recerca catalana. Hem participat a la revisió del quart Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, no? Bueno, que ja és de fa uns quants anys, no? Però vam participar-hi també, no? I bueno, estem una mica sobretot presents en aquest, i formem part de la Comissió de Dona i Ciència, no? també dic que es costa una mica que es moguin aquestes comissions i facin coses, no? Però hi som i llavors sempre intentem aportar doncs, totes aquestes dades que es van recollint i així, no? Després també intentem donar visibilitat doncs, des de l'associació doncs, que es dirigeix des de Madrid, no? Estan fent la dona científica del mes i llavors busquen doncs, científiques de l'estat espanyol que estan fent aportacions, es fan entrevistes, es dona visibilitat, no? I després també presentem dones a premis per a veure si aconseguim que aquesta ràtio dels premis canviï una mica, no? Perquè és una mica doncs, per donar doncs, aquest i sobretot fer visible tot això, no? I només aquí doncs, una frase no? que ens agrada sempre posar, no? Admitir que les dones no? en perfecta igualtat seria la senyal més segura de la civilització i duplicaria les forces intel·lectuals del gènere humà, no? Doncs que si ens tinguessin més en compte, no? Gràcies.